El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Els líders mundials han reclamat un compromís clar contra l'escalfament global en les trobades que s'han fet aquest dilluns a la cimera del clima, a la COP27. Entre els líders que han pres la paraula hi ha figurat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha apostat per respondre a la crisi climàtica amb una agenda ambiciosa i en aquest sentit ha anunciat un impuls de l'aliança contra la sequera conjuntament amb el Senegal. A més, Sánchez ha assegurat que la crisi energètica derivada de la motivació addicional per accelerar la transició ecològica ha d'ajudar i ha de ser, per tant, també una motivació en aquest context. Abordem els objectius de la COP27 i, sobretot, per què serviran aquests objectius, conversant aquesta hora amb Diego Macal, investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l'ICTA de l'Autònoma. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Muy amable, gracias por la invitación. Un saludo a todos.
Quins són els objectius d'una cimera com la de la COP27?
El principal es realmente buscar los mecanismos de financiación y ver cómo se pueden implementar en los países, dadas las condiciones que cada país tendrá, y ver que, bueno, establecer de que no solamente es una transferencia de dinero de los países ricos a los países menos pudientes, sino que ellos vean que eso va a tener rédito, no solamente ambiental, pero sino que bastantes de estos proyectos, con la financiación que se les pueda dar, pueden también tener un retorno económico.
Clar, però aquests objectius s'acaben complint? Perquè la sensació és que no. La sensació és que les cimeres anteriors no han aconseguit complir els objectius malgrat que es van signar, no?, i es van aprovar.
Es que eso es correcto. No se ha logrado nada de la COP26 a la COP27. No hubo progreso. Eso es real. Pero si nos enfrascamos en este debate de estar viendo qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, francamente, tiempo ya no hay. Es de momento de seguir adelante.
Clar, perquè aquesta és la situació més complexa, no?, que s'ha acabat el temps, és a dir, que les conseqüències del canvi climàtic cada dia són més evidents, no?
Claro que sí, y por eso es que ya no hay tiempo para estar debatiendo, entrando en estos debates estériles en que ciertos grupos están enfrascados o están tentados a entrar de que, miren, no hemos logrado nada, no se ha logrado nada, y tienen razón, pero ya no hay momento para estar en eso, ¿no?, sino que ahora es momento de acción.
I quina seria l'acció prioritària? És a dir, què és el que s'ha de fer realment com a número 1 per abordar aquesta situació global?
Al final, esto va a ser un balance de intereses, ¿no? Tenemos que lograr un consenso, acuerdos entre grupos que dependen de su base económica, depende de la exportación de productos derivados de los carburantes, con los países de que no. Y esto va a ser, es complicado, muy, muy complejo, esto no es fácil, pero lo que sí creo que tal vez da un poco más de esperanza a esta COP es que ya se está hablando de la financiación, que siempre en papel se puede escribir cualquier proyecto de cualquier manera, ¿no? Que ambicioso como quieran, pero sin dinero eso no va a funcionar, y ahora sí están hablando de dinero. Ahora, hay un fondo verde que eran 100 mil millones de dólares, ¿no? Esto ya es poco, esto no es nada, se necesitan miles de millones de dólares para poder realmente hacer los cambios que se buscan y necesitan.
I aquests canvis, quins han de ser? És a dir, quin ha de ser el canvi prioritari, el més important que s'hauria d'aprovar? Perquè ara explicàvem que el govern espanyol ha apostat per aquesta situació de lluitar contra la sequera, no? Però quins serien els canvis principals?
Cambio de la matriz energética. ¿Cómo se deriva la energía que se utiliza? Que, bueno, por el contexto global en el que estamos en una crisis energética, estamos también en una crisis geopolítica. Pero eso puede dar la pauta, si se toma bien, para hacer una transición mucho más rápido de lo que se anticipaba, ¿no?
És a dir, la guerra ucraïna ens
Correcto.
Podria ajudar a fer-ho abans d'hora.
O sea, no quiero minimizar el sufrimiento
entiendo.
Que esto está causando. No quiero que se interprete así. Lo que yo estoy diciendo es de que, bueno, dado el contexto en el que estamos, es de buscarle la oportunidad a la mala situación que está pasando el mundo, ¿no?
I haver d'aprendre a viure sense determinats subministres energètics que ens venen de Rússia ens pot ajudar a fer aquest canvi bruscament perquè ens cal, no?
Correcto. O sea, es el momento, ¿no? O sea, el tiempo... Miren, el año pasado hubo un reporte de las Naciones Unidas donde ellos hacían un recuento de todos los compromisos que se adquirieron en la COP26 en Glasgow. Y llegaron a la conclusión de que no solamente no se iban a reducir en 50% las emisiones para el 2030, sino que se iban a incrementar en un 16%. O sea, eso fue el año pasado, después pasó lo que pasó en febrero. Entonces es cada vez la naturaleza y el contexto geopolítico nos empuja a hacer la transición. Ahora es cuando, ¿no?
Clar, però per exemple, en les últimes hores hem vist com Alemanya apuntava doncs, a tornar a cremar carbó per aconseguir energia. Clar, aquest no seria el camí, no?
No, y esas son las señales mixtas que mandan los países, ¿no? Que por un lado están hablando de que sí quieren hacer el cambio, pero por el otro priorizan la economía. Ahora, también debo decir, esto no es fácil porque en última instancia esto va a requerir de sacrificios. Y entonces la pregunta es, ¿quién va a hacer ese sacrificio? ¿Los países más pudientes o los países más pobres? Y dentro de los países más pudientes no es que todo el mundo tiene vastas cantidades de dinero. Hay los estratos sociales también. Y siempre, históricamente, bueno, desde que la humanidad es humanidad, los sacrificios se le piden a las clases más bajas y a la clase media, ¿no? Entonces, lo que acá se está buscando es que todos pongamos el hombro y compartamos la responsabilidad y que al fin aquellos que pueden un poco más compartan y lleven un poco más el peso de esta transición, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, es una señal mixta la que está mandando Alemania en este momento.
Clar, en tot aquest context i abordant aquesta situació de la que parlaves ara dels països a dues velocitats, no? Els que donen més i els que donen menys, moltes vegades quan es parla de reducció d'emissions es diu, clar, fins que els Estats Units i la Xina no ho facin, no cal que la resta ho fem perquè no tenim poder. Aquí hi ha alguna veritat?
Bueno, Estados Unidos y China no es casualidad que son los dos mayores contaminantes y son las dos economías más grandes. Es que también en esto, como decía, ¿no? Hay un poco de tema de justicia también. Por ejemplo, África, que la COP es en un país africano, África dice y hace una pregunta genuina que dicen, bueno, nosotros no somos responsables de esto, más sin embargo piden que nosotros sacrifiquemos nuestro desarrollo económico para contribuir a algo que nosotros no hemos causado. Entonces, claro está, lo que Estados Unidos y China se comprometan a hacer, los demás países van a seguir. Si no hay una seriedad de estos dos países particularmente, los demás países podrán no tomar tanto interés en la situación porque dicen, bueno, los dos países más grandes con economías que sí pueden absorber un poco más esta transición no están dispuestos a sacrificar nada porque hemos de hacerlo nosotros.
Clar, i per tant, al final són vasos comunicants, no? Mentre ells segueixin fent totes aquestes emissions i no tirin marxa enrere, no hi haurà canvis, però més són dos països amb uns governs que no estan gaire per la labor, tampoc.
Correcto. Bueno, sí, el tema no es para nada sencillo, el tema es complicado, pero donde yo he visto que hasta el momento, en estas últimas 26 reuniones que han tenido, que también hemos de recordar eso, ¿no? El mundo está como está después de 26 reuniones que tienen de estar hablando y diciendo que van a hacer algo, ¿no? O sea, en ese contexto también tenemos de que ver que si algo va a suceder, tiene que suceder ya y tiene que estos países llevar adelante estos cambios. Ahora, hasta el momento, todo el enfoque ha sido en mitigar. Yo creo que mitigar ya es demasiado poco, demasiado tarde. Ahorita ya es momento de buscar la manera de adaptar. Y esto va a conllevar todo, ¿no? Desde la generación de electricidad, la generación de energía, hasta la manera que hacemos agricultura. Todo eso va a tener que cambiar y en relativamente poco tiempo. Y cuando yo digo eso, me refiero en la próxima década, aproximadamente dos décadas.
Clar, segurament aquesta és l'altra qüestió, no? Quin marge de maniobra hi ha? Quan s'han de començar a prendre aquestes decisions i quan s'han de començar a aplicar, no? Perquè dèiem al principi, el temps s'està acabant, no? Ja no hi ha temps. Quin marge hi ha? És a dir, si les decisions es prenen ara però no s'executen fins d'aquí 2-3 anys, no anem bé, no? Entenc que han de ser decisions que es prenguin ara i s'executin ara.
Sí, como sí, vuelvo y repito, ¿no? El tiempo, sí, la verdad que margen de maniobra le queda menos y menos a la humanidad. Porque hasta el momento, en estos últimos 200 años que, bueno, el ser humano tiene que estar industrializado, la madre naturaleza sigue proveyendo de oxígeno, sigue absorbiendo carbono y nos sigue generando agua dulce. Obviamente eso ya está en rojo. Basta ver lo que pasó este año en España. Si estábamos pendientes de lo que estaba pasando, era alarmante la situación de agua en este país. Alarmante. Que la verdad que de aquí a una década uno genuinamente se hace la pregunta en varias ciudades de España, y no lo digo por ser alarmista, sino que simplemente pragmático viendo lo que se vio este año, ¿no? En varias ciudades de España, ¿se va a poder vivir dentro de unas dos décadas? Genuinamente la vida va a ser posible dentro de una ciudad, tanto por las temperaturas altas que alcanzan y por la escasez de agua. O sea, el momento, el margen de maniobra ya no hay. Entonces ya hasta ese momento ha habido como un concepto entre los países y entre todos los científicos también, creo yo, de que ellos, o pensábamos, porque también me incluyo, que con acciones incrementales se podía hasta cierto punto manejar esta situación. El momento de hacer cambios incrementales ya pasó. Por eso hago énfasis en que el momento de adaptar, ahorita es el momento ya de adaptarnos a esta nueva realidad que cada vez va peor, ¿no?
I la feina és grossa i important la que tenen els països per endavant. Amb tot això, considera que cimeres com aquestes són útils realment?
No hay otro foro. No, o sea, tampoco quiero... Sí, yo entiendo la frustración de todos los que vemos esto que está pasando año con año, pero ¿qué otro foro hay? No hay otra alternativa. Es el único foro donde se reúnen representantes de las empresas, representantes de los gobiernos, los grupos comunitarios y los grupos sociales, ¿no? Es el único foro donde vienen, discuten, se comprometen y es lo que hay. No hay nada, no hay una alternativa realmente.
Diego Maca, l'investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l'ICTA de l'Autònoma, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio, haver-nos ajudat a entendre el repte que hi ha damunt la taula en aquest àmbit. Gràcies i que tinguis un molt bon dia.
A ustedes por la invitación. Saludos.
Que vagi molt bé. I coincidint amb la celebració de la COP27, el comitè de Sabadell d'Oxfam Intermón ha organitzat un acte a la plaça del Mercat sota el nom de Mercat de Solucions que Indignen. En volem parlar aquesta hora amb el Francesc Vives d'Oxfam Intermón Sabadell. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio, Francesc.
Molt bon dia i gràcies
per atendre'm. D'on surt la idea de fer un acte d'aquestes característiques?
Bàsicament perquè les solucions que ens donen sempre són indignants i per mostrar a la ciutadania lo malament que està la situació amb el canvi climàtic. Que més que canvi climàtic s'hauria de parlar ja de crisi climàtica.
Clar, quan dius les solucions que es donen, vols dir les solucions que es plantegen en aquestes taules, no creus que siguin les correctes? No creieu, vaja.
No, ni de bon tros. Vull dir, primer, que es van comprometre a donar 100.000 milions de dòlars i no n'ha arribat, i d'aquests diners també molts estan, podríem dir, emmarenyats o alguna cosa així, o disfressats, o que no queden clar. I en segon lloc, que la majoria d'aquests diners que es donen als països més vulnerables són en forma de préstecs, que encara afavoreixen més el deute extern d'aquests països.
Clar, és a dir, les solucions sempre són pels mateixos, no? Ara en parlàvem una mica amb l'investigador de l'ICTA, no? De dir, ostres, em demanes a mi que comprometi el meu desenvolupament i tu no fas res, no? Com a país ja desenvolupat i més avançat, no? Per dir-ho d'alguna manera en l'àmbit tecnològic o segurament també en l'àmbit de participar més en l'emergència climàtica, no? Amb el número d'emissions, i a més em demanes que jo no em pugui desenvolupar i que jo ho pagui, no? En certa manera, també.
Sí, són... Ells han de... La majoria dels cèntims que se'ls deixen són en forma de préstecs que han d'anar tornant amb els seus corresponents interessos, etc.
I diners per fer què?
Diners, se suposa, per combatre les conseqüències del canvi climàtic, de la crisi climàtica. Diners per invertir, suposo, en reforestació, també diners per atendre quan es produeix alguna emergència, alguna catàstrofe, però a vegades aquests diners són molt insuficients.
I diries que una cimera com aquesta, com la de la COP27 que s'està fent a Egipte aquests dies, serveix realment d'alguna cosa?
Com a mínim perquè es pugui, la comunitat mundial pugui conèixer la situació, els problemes i les possibles solucions. Vull dir, d'aquí després que s'apliquin ja no entra història, però com a mínim que la comunitat pensi, escolti, sàpiga, tot això és molt important que es coneixi a nivell mundial. Allà hi participaran també, independentment dels càrrecs polítics, dels jerarques, persones de la ONGs que treballaran en aquest cas.
Per tant, al final, per posar el focus mediàtic també, no? Al final, per explicar una mica el que està passant arreu del món, però per trobar solucions efectives creus que pot servir?
Si no s'expressionen aquestes persones, es podria fer servir, evidentment. Hi ha diners de sobres per poder atendre aquestes dificultats. Per exemple, les companyies més importants de petroli han aconseguit 205.000 milions de dòlars de beneficis aquest any passat. O hi ha subvencions per a les companyies fòssils de 410.000 milions d'euros, de dòlars.
Mm-hmm. Per tant, doncs, les opcions hi són. Escolta, i amb tot això, què és el que voleu fer exactament dissabte a la plaça del Mercat?
El de sempre, és a dir, visibilitzar un problema, sensibilitzar i demanar a la ciutadania que s'impliqui, que exigeixi els que tenen el poder perquè canvien aquesta situació tan desfavorable.
I això com ho fareu? Què hi haurà a la plaça del Mercat?
A la plaça del Mercat hi haurà uns pòsters en el que es podrà veure coses curioses, per exemple, per combatre una inundació hi haurà unes botes d'aigua. Vull dir, coses que... És a dir, tu has tingut una inundació que t'has ensorrat la teva casa, és a dir, donem unes botes d'aigua per visibilitzar quin és l'ajut que han tingut fins ara els països del sud. O has tingut un terratrèmol i donem una paleta d'aquestes de la platja perquè et vagis traient la runa. Són coses que impliquen que la gent visibilitzi com és insuficient els recursos que s'han portat fins ara. També hi haurà una QR perquè la gent pugui entrar i conèixer millor la situació i pugui exigir a aquests governs uns canvis.
Mm-hmm. Clar, des de l'àmbit municipal, des de l'àmbit de Sabadell, entenc que les possibilitats o les capacitats de prendre decisions que realment puguin canviar una mica la percepció o que realment puguin provocar canvis grans és complicat, però suposo que l'objectiu també, al final, és que ara que estem a les portes d'unes eleccions municipals, no, també siguin temes que surtin a la llum i que se'n parli en l'àmbit polític municipal, no?
Per suposar que sí. Se suposa que quan hi hagi eleccions aquest tema es continuarà seguint. Ara es parla d'aquest moment de la COP27, però més endavant vol tornar a sortir, tornar a exigir que cada grup amb la seva parcel·la pues, treballi contra aquesta crisi climàtica.
Clar, i en aquest sentit, el fet que clar, tots plegats estem molt concentrats en allò que ens passa ben a prop, no? I alguna vegada n'hem parlat amb tu, no? Quan estem en un moment, en un context econòmic que encara no és complicat, però que tot sembla que ho pugui ser, parlar de cooperació internacional segurament ens costa més, no? Mirar-nos a fora quan veiem les situacions que tenim aquí dins, però creus que segueix sent important i rellevant en contextos complicats seguir pensant una mica en el que passa fora de casa nostra?
Per suposar que sí. La nostra situació és difícil, per la situació de moltes països, sobretot si són del cor d'Àfrica, ja no és difícil, és dramàtica. És a dir, la situació ja és d'una fam severa, amb milers de morts cada dia per culpa d'aquesta situació, una situació que ells no han provocat, que els hi ve per un cantó per la sequera, que ja porten 4 anys sense ploure, i a més els aliments que ells importaven per culpa de la guerra d'Ucraïna, pues, cada cop són més cars. Vull dir, nosaltres, la nostra situació serà difícil, però és que la situació d'aquests països és dramàtica. A més, el que es demana d'ajut a aquests països és una petita porció del que dedicaríem a nosaltres. Es demana, com sempre, el famós 0,7% del PIB. No es demana unes grans quantitats.
I a hores d'ara no sembla que estigui present, no?, en el dia a dia d'aquests països més rics.
No. Vull dir, estan donant molt menys i a vegades són uns acords que encara potser a vegades endeuten més aquests països. O a vegades són uns ajuts que no serveixen a aquests països, que són els interessos dels països del nord. Vull dir, que es podia també reformular l'ajuda a aquests països.
Doncs aquest dissabte, Francesc, al matí, en quin horari sereu a la plaça del Mercat?
Nosaltres serem des de les 9 fins a la 1, fins a les 2, perdó. Però l'acte central dels mitjans, això seria d'entre 11:45 i 12:45 a la 1.
Doncs entre, ja ho sabeu, el teniu l'opció de poder veure i participar d'aquesta proposta que organitza Oxfam Intermón a Sabadell per denunciar les solucions que s'estan posant damunt la taula que compliquen encara més la vida als països en situació...
Més,
digues, Francesc.
A més, també hi haurà la clàssica parada de comerç just per conscienciar també la població sobre els beneficis del comerç just i també triple, una recollida de signatures per la famosa ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, per aconseguir la, diríem, la regularització dels migrants que tenim al nostre país.
Doncs apuntades totes les propostes que plantegeu des d'Oxfam Intermón per aquest dissabte a la plaça del Mercat, aquest dissabte al matí. Gràcies, Francesc Vives, per haver-nos atès avui. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.